Jacinto Vela, bona vesprada.
Molt bona tarda, molt bon vespre.
Escolta, que bé escoltar de la Lliga, la Champions, la suspensió del començament de la Lliga F. Tenim moltes ganes de parlar d'esports, de futbol. Et ve de gust, Jacinto?
Sí, sí, por supuesto. Doncs tinc ganes de parlar d'això.
Genial, doncs és justament el que farem ara. And I'm talking to myself at night because I can't forget. Que mogudeta que ens tria la Paula, ens tria el Ferran per donar-nos ritme a aquestes hores de la tarda. Ara marxava la raga d'aquí, em deia, fas cara d'espavilat. Doncs és fals, estic fet caldo, ja t'ho dic. Però en tal de dissimular l'antena ja m'està bé. Jacinto Vela va ser futbolista internacional amb la selecció espanyola en categories juvenils, va jugar a l'Espanyol, va jugar a Anglaterra, va fitxar per al Southampton. De fet, va ser el primer espanyol menor de 20 anys en fitxar per un club de la Premier League. L'any passat ja ens va visitar aquí al camp per presentar-nos una mica la seva història, perquè a més també és escriptor, ha estat, després de retirar-se d'una lesió important, doncs ha refet la seva vida, ha fet moltes coses i ha publicat llibres, eh? Futbol B, el que m'hauria agradat saber quan era futbolista i ningú no em va explicar, aquest és un, i el segon llibre és Ulisses, diari d'un futbolista pobre. A més el podeu seguir a Twitter, que és molt altiu. Altiu? Bueno, no, altiu no, és humil.
També.
Actiu i altiu. Totes dues coses. Jacinto, que bé compartir l'antena amb tu per parlar una mica de futbol, ens ve molt de gust. De seguida parlem de la Champions, perquè demà ens espera aquest partidàs dels de Xavi, de l'esquadra blaugrana contra el Bayern de Múnich, però ha passat una jornada de Lliga en què s'han confirmat una mica que tant el Barça com el Madrid estan en una bona línia, no?
Sí, clar, estan fent el que s'ha de fer amb els pressupostos que tenen i no és cap sorpresa, la veritat. A mi no sorprèn i crec que encara estan celebrant molt per les alçades de temporada que són.
Bueno, el Barça, pensa, Jacinto, que el Barça venim d'una depressió enorme, d'un any pel que és el club blaugrana en els darrers temps, prou exitós, bueno, molt exitós. Clar, l'any passat i l'anterior, amb tota la problemàtica econòmica, un equip desfet, desmotivat, la marxa de Messi, ara de sobte ens trobem amb un equip refet, un equip amb cara i ulls, un equip que té les posicions doblades, un equip que ha fitxat una estrella increïble com és Robert Lewandowski, un defensa que jo vaig al·lucinar quan el van fitxar, com és Jules Koundé. Pensava que no podria arribar un jugador així al Barça en aquestes condicions. En fi, un equip molt bo. Doncs ens permetràs, ja sé que tu ets espanyolista i perico, però ens permetràs als culers que estiguem una mica trempats amb el tema.
Sí, sí, és normal, i jo ho veig des del meu lloc d'espanyolista, perquè nosaltres patim des del minut 1 i tinc certa enveja de què bé que li va al Barça en aquest sentit, sí. Encara que les aspiracions de l'espanyol són molt diferents, sé que el Barça està travessant un molt bon moment i això s'ha de veure reflectit a la Champions, sobretot, encara que la Lliga és molt important per un club com el Barça, però la Champions és la signatura pendent.
I tant, mira, ara de seguida després parlarem una mica de la Champions, perquè tenim moltes ganes del partit de demà, un partit que a més ve amb una intrahistòria, no? La marxa de Lewandowski, que ha canviat d'equip d'una samarreta a l'altra, també les darreres goleades, no? Golejades que l'equip bavarès li va endossar al Barça en els darrers enfrontaments. És un equip molt temut i el partit de demà amb aquest Barça reloaded, aquest Barça reformulat, doncs tenim moltes ganes. Però volia demanar-te una cosa. S'està parlant molt, Jacinto, de les rotacions, ¿vale? Aquesta jornada de Lliga, tant el Real Madrid com el Barça han fet rotacions en el seu 11 inicial. És més estrany en el Madrid, perquè la temporada passada, tot i guanyar Lliga i Champions, el Madrid pràcticament va jugar amb 12-14 jugadors tota la temporada i van aguantar prou bé. Ancelotti ahir va fer canvis i el Barça de Xavi també. 6 canvis va introduir i s'està parlant molt de que les rotacions, la competitivitat, el fet que tu tinguis en la teva mateixa posició al camp un jugador que pot ser tan vàlid com tu per jugar, doncs això reforça la força de l'equip en tant en quant tothom està amb les piles posades. Jo volia demanar-te una cosa perquè pel meu cap passa la següent reflexió. Això és així moltes vegades, però també podria ser que un jugador digués, per exemple, posem el cas de Jordi Alba, que ara es troba que no juga, es desmotivés i una mica entrés en una dinàmica negativa i, per tant, aquesta competitivitat en l'equip fos contraproduent?
En el cas tan específic com el de Jordi Alba, s'ha de mesurar d'una altra manera perquè influeix en moltes coses. Influeix que porta molts anys al Barça, ha sigut el millor lateral que ha tingut el Barça en els últims temps a l'esquerra, ha sigut titular indiscutible, i ha arribat un punt en què ja està a les últimes de la seva etapa del Barça. Llavors, veure's sense jugar li pot afectar moltíssim, però...
Jacinto? Hem perdut a Jacinto Ela en aquest moment. Tenim la connexió de WhatsApp feta. Estan Ferran i Paula tractant de recuperar la trucada, que probablement podrà ser de seguida. Diuen que d'esperar una estona. Les coses del directe, amics oients. Al camí sempre... Al camí i a tota la ràdio. En aquest moment, mira, fem una cosa. Mentre recuperem el Jacinto, tenim un altre tema per tractar, perquè com estem repetint fins a la sacietat, demà tenim un partidàs en aquesta competició. Jacinto, estàs aquí un altre cop, eh?
Sí, al 100%.
Vale, perfecte, al 100%, molt bé. De seguida estic amb tu, però mira, per com t'havien perdut, vull tractar un altre tema, perquè el destí capritxós, Robert Lewandowski torna a casa demà. El Bayern ha matxacat el Barça darrerament, però no ha començat aquest any amb tanta força aquesta temporada, i els culers doncs miren el partit amb curiositat. Sabem com viatja el Barça cap allà amb aquesta il·lusió, amb els 25 jugadors, com s'explicava a la Carla, però també volem interessar-nos per com s'està doncs vivint tot plegat a la capital alemanya. Xavi Toscano, bona vesprada.
Bona vesprada, Rafa, com anem?
Molt bé, aquí fent camins i parlant d'esports, la qual cosa ens encanta. El Xavi Toscano, ja sabeu, és la veu d'esports d'aquesta casa, el podeu escoltar amb el Pol Marçà, en els butlletins, amb el Estel Migdia, amb la Diana Silva, i li hem demanat que ens expliqui una mica sobre el que s'està vivint a Múnich, que faci una mica d'investigació, perquè volem saber com s'està vivint des d'allà. Que el Barça, Xavi, afronta aquest partit amb les piles posades i amb ganes de fer un cop sobre la taula europea, és clar, però com diries que els rebran els bàvars?
Jo crec que el morbo principal d'aquest partit serà com reben a Robert Lewandowski, que ja sabem tots com va marxar al Bayern, però sobretot el Bayern no hi arriba en el mateix moment que el Barça. El Bayern ha fet el pitjor inici de temporada dels últims 12 anys, porta 3 empats consecutius a la Lliga Alemana, ara m'equivoco, però crec que és tercer, segon o tercer a la classificació.
És segon, ara mateix és segon.
Segon, porten molt poques jornades, però és evident que hi ha hagut un cert sector del vestuari que ja inclús està qüestionant a l'entrenador perquè no els agrada la forma com els fa jugar i per la poca autocrítica que fa en les rodes de premsa després dels últims 3 empats.
Per tant, tenim aquest primer input, el Bayern, que aquí en la distància des de Barcelona darrerament ha estat una bèstia negra, i els tenim una mica, entre cometes, idealitzats, però està començant a entrar en aquest cicle una mica viciós, una mica de ballada, com a mínim en aquest inici de temporada. És clar, Xavi, darrerament hi ha molts fronts oberts també entre tots dos clubs, les últimes golejades a favor dels alemanys, especialment aquell històric 2-8 a Lisboa, també la temporada passada amb un resultat més ajustat. Bueno, va ser un 0.
La passada, els dos partits de la Lligueta sí, van jugar al desembre, els dos va guanyar el Bayern 3-0.
3-0.
3-0 a casa seva, 0-3 al Camp Nou.
Sí, i especialment tu ens ho deies, tot el tema de Lewandowski, que ha fet un canvi de samarreta. Recordem que el davanter polonès ha estat fins aquest estiu estandard de la davantera dels alemanys en els darrers anys, 8 anys. Ens deia també la Carla Wigas fa un instant. El tenen especials ganes els alemanys, als blaugranes, en general, per tot això?
Jo crec que hauria de ser al revés, que té més ganes és el Barça amb el Bayern, perquè el Barça allà a l'Allianz Arena no hi ha guanyat mai, històricament. Per tant, jo crec que aquest any jo veig molta eufòria d'entorn blaugrana, perquè els últims partits sí que el Barça ha golejat, ha jugat molt bé, però també veient dels rivals, que va ser contra el Valladolid, va ser un Sevilla que no és el Sevilla dels últims anys, i l'últim va ser un Victoria Pilsen, que és el rival més feble del grup, i l'altre dia amb el Cádiz també es va golejar, que és l'últim que ha fet un inici de temporada nefast. Però jo crec que hauria de ser al revés, qui ha d'anar al partit amb més ganes i amb ànims de revenja és el Barça, per treure's l'espina del 2-8 i també dels partits de la temporada passada.
Doncs mira, ens estàs animant perquè sí que és cert que jo em sento optimista. De fet, la Paula abans, fora de micro, em deia: ets l'únic optimista d'aquesta casa, a banda de Xavi Hernández, que també el veig una mica allò envalentonat. Però està bé, perquè aquesta visió que ens dones és interessant, de saber, bueno, que està una mica en depressió el club bavarès, i nosaltres, evidentment, venim una bona ratxa. De fet, sí que volia demanar-te també, Xavi, una característica del club aquest de bavarès és que els seus dirigents no solen mossegar-se la llengua. Per exemple, Salihamidzic, que és el seu director esportiu, i Nagelsmann, el seu entrenador, ara també una mica qüestionat, han criticat obertament darrerament les gestions econòmiques del club blaugrana aquest estiu, amb l'activació de les palanques i tot això. Continuen en peu de guerra una mica amb les seves declaracions, o les aigües baixen una mica més calmades de cara a l'enfrontament?
Bueno, baixant més calmades, jo crec que aquestes declaracions s'enfocaven en un marc que era després del fitxatge de Lewandowski, que per tant el Bayern, recordem que no li havia costat molt deixar de marxar la seva estrella, al final ell volia marxar i el passat se l'acabava emportant, i per tant entenc una mica per desfit feien aquestes declaracions. Però avui, per exemple, el diari AS publicava una entrevista amb Romeniguer, que va ser director general del Bayern fins l'any passat, on desautoritzava una mica aquestes declaracions, i deia que, bueno, el Barça és un club gran, i parlava també personalment de Joan Laporta, que s'ha pogut reconduir al club, però jo crec que els ànims estan bastant més calmats ara que han vist que, bueno, que Lewandowski fa seguir la seva carrera a Barcelona, que és el que volia ell, i ja està. Veurem després què passa al terreny de joc i què passa a les rodes de premsa dels entrenadors, si hi ha alguna polèmica enmig del partit que pugui animar encara una mica més aquestes declaracions, o pugui encendre una mica més la directiva del Bayern. Però jo penso que avui Rummenigge, amb aquesta entrevista al diari, ha calmat bastant les aigües.
Justament parlaves de Lewandowski. Com creus que serà rebut el davanter polonès en l'Allianz Arena?
No, jo et podria dir com m'agradaria que es casi al revés. Al final ha sigut una estrella del Bayern, els ha ajudat tot, ho ha guanyat tot en el Bayern, els ha donat lligues de campions, els ha donat totes les lligues dels 8 anys en què ha jugat, excepte un any que crec que l'ha guanyat el Borussia Dortmund, ha guanyat totes les lligues. Per tant, jo crec que es mereix una rebuda d'estrella com semblant a si algun dia, o si un Messi arriba al Camp Nou a jugar quan vingui a jugar amb el Paris Saint-Germain. Jo crec que se l'aplaudirà com no pot ser d'una altra manera.
De fet, avui mateix, en aquesta entrevista de la que ens parlaves, de Rummenigge en el diari AS, una mica era aquesta la crida que feia l'exdirigent bavarès del club alemany envers la seva afició. Per acabar, Xavi Toscano, veu dels esports de Ràdio Estel, va mullat, un pronòstic.
Home, jo sempre sóc partidari que guanyi el Barça, però mira, si guanya serà justet el Barça, serà per un gol a zero, diferència d'un gol, no serà una golejada com les que hem vist els últims dies, i si no, també m'estaria bé un empat.
Un prudent, optimista, semiprudent, bueno, una veu, diguem, allò amb seny, la de Xavi Toscano, que ens fa aquest pronòstic. Ho deixem anotat i t'ho recordarem, Xavi. Moltes gràcies per fer-nos aquesta reflexió sobre com es viu a Alemanya, al Bayern de Múnich, aquesta visita de demà del Barça. Xavi, t'escoltem demà els informatius.
Molt bé, Rafa, un plaer. Que vagi.
Una abraçada, gràcies. Jacinto, tornem amb tu. Estàs per ahí?
Sí. Bueno, sí, aquí sí.
Aquestes reflexions es feia el Xavi Toscano respecte a com es viu a Múnich, tot el que envolta el partit de demà. Jo m'he quedat amb tu una mica parlant de la Lliga, de les rotacions, i per exemple, després parlarem una mica de la Champions, de tot el que ve demà. També vull conèixer la teva opinió. Però respecte a la Lliga i les rotacions, tu m'estaves dient que tal vegada a Jordi Alba sí que li pot arribar a afectar aquestes suplències. No sé si en tots els casos es pot, viure de la mateixa manera.
No, ni molt menys. Hi ha jugadors que, encara que no estiguin jugant, tenen molt per guanyar, perquè parteixen d'una posició en què mai han tingut una titularitat assegurada. Llavors poden lluitar, i amb el tema dels 5 canvis és una possibilitat molt àmplia de que puguin jugar, encara que no sigui titular, de participar en un partit. I aquests 5 canvis dona avantatge als equips grans que tenen plantilles tan grans com la del Barça. Llavors, que ser jugador del Barça i seure a la banqueta no crec que sigui una mala notícia, perquè sempre pots entrar, i a més, si els resultats van sortint bé, tindràs minuts contra Cádiz, Valladolid i tot aquest tipus d'equips.
Sí, està clar. Mira, parlem un segon del Madrid, ja sé que està jugant molt bé, ja sé que té un gran entrenador, a mi és que Ancelotti em cau molt bé personalment, sembla una persona
interessant. Bueno, van remuntant encara a la Lliga, eh? Van remuntant partits.
Sí, bueno, però aquesta, Jacinto, estàs amb mi que el Madrid, si no li marquen un gol o dos o tres en contra, no s'espavila. Ara, quan s'espavila, remunta gairebé en qualsevol cas.
Sí, sí, jo mateix ja deia l'any passat que no podia ser que passés cada eliminatòria. Jo deia, no pot ser que cada eliminatòria la passen a l'heroica. Però tinc la percepció de quan arriben al minut 70,
sí,
arriben amb més força que qualsevol altre equip. I ho dic en un futbol que ara mateix els jugadors arriben al minut 90 amb rampes. Abans això passava a les pròrrogues. Ara es veu als partits de Lliga, de qualsevol Lliga, sí, que els jugadors acaben en rampes. No hi veurà jugadors del Madrid amb rampes al minut 90, no el veuràs.
Això ens parla d'una preparació física molt moderna i molt al dia i que, sens dubte, els dona els seus fruits. Volia demanar-te una opinió perquè després del partit contra el Mallorca del Real Madrid, vam veure un cop més una actitud una mica, no sé com dir-t'ho, particular de Vinícius. Vinícius és un gran jugador, molt jove, un jugador que té unes característiques i una qualitat immensa, que fa molt de mal, però després quan celebra els gols, quan es dirigeix a l'afició, té un punt allò provocador, també amb aquests ballets que fa allò, després els somriures, i s'està criticant una mica aquesta actitud. Diuen que recorda una mica al Neymar, no? El Neymar allò una mica sobradet que varen conèixer. El seu entrenador, Carlo Ancelotti, li van demanar a la roda de premsa i va dir que tal vegada hauria de parlar amb ell perquè igual la cosa no l'ajuda massa, no? De cara a que els ambients als estadis siguin bons. Tu com veus aquestes actituds fora de l'estrictament esportiu, quan es celebra un gol, com és el cas de Vinícius?
Sí, a mi m'agrada que celebrin els gols, però a mi el que em sobta és que es posi a celebrar els saques de banda, els corners, contra un Mallorca. Clar, si fas això contra el Mallorca, crec que és una falta de respecte, perquè ja saben la diferència que hi ha entre un Mallorca i un Real Madrid.
Uh-huh.
No em sembla bé per això, perquè s'ha de respectar al rival. Imagino que ho intenta fer, però el problema en aquest tipus de casos són les xarxes socials. I a què em refereixo? Que a les xarxes socials, si tens molts seguidors, admiradors, quan t'equivoques i tothom t'aplaudeix, no et dones compte que encara ho estàs fent malament.
Uh-huh.
S'adonarà compte que davant pot ser, però quan fas una cosa i tothom t'està defensant, penses que ho estàs fent bé i la vida no funciona així.
Doncs segur que esperem que tingui assessors que una mica el facin madurar en aquest sentit. Abans d'acomiadar-te, sí que volia demanar-te per l'Espanyol. Com veus el moment de l'Espanyol? Venim d'una jornada una mica complicada amb la derrota 2-3. Sí que és cert que el Sevilla al camp de l'Espanyol es va posar amb tres gols d'avantatge i l'Espanyol com a mínim va tenir aquesta esma de marcar un parell de gols. Això és positiu, jo crec que és positiu. Però com veus a l'equip aquesta temporada, Jacinto?
Bueno, després de la trolejada que es va fer RDT durant la pretemporada, desestabilitzant l'equip, proves estan sortint perquè era el jugador més important en atac i en l'equip. I sé que són adults, però costa tenir un referent com de Tomàs fent el que estava fent la pretemporada respecte a la resta de l'equip. Els resultats són el que són. Han jugat contra equips també mig complicat, han tingut ocasions i només al principi de temporada. Cert que si continuen així es ficaran en problemes, però crec que tenen planter i sobretot un cos tècnic que pot arribar a un equilibri per un planter com el de l'Espanyol i acabar en meitat de temporada de la taula com acaben sempre.
I, bueno, sí, perquè una mica seria una bona notícia, ja si arribés a llocs a puestos europeus, doncs seria una notícia excel·lent. Però com a mínim no patir, jo crec que per un equip com l'Espanyol, sobretot tenint en compte el seu pressupost, doncs seria una bona notícia. Del Girona et puc demanar, com veus el Girona, aquesta primera experiència, bueno, segona en pocs anys, en primera divisió? Jo crec que ha arrencat molt bé, no, Jacinto?
Sí, ha arrencat molt bé, però l'he vist molt poc, he seguit els resultats, però l'he seguit molt poc, així que no puc dir molt del Girona. Bueno, m'has preocupat, estic amb l'Espanyol.
Vale, vale. L'Espanyol és l'equip dels teus amors, és normal que centri la teva, sí, la teva, les teves, el teu temps i les teves devocions. Per cert, parlant de l'Espanyol, estava llegint avui una mica parlant de l'afer Raúl de Tomàs. El dilluns passat ja vam, li vam preguntar a Dani Solsona sobre el tema, perquè és un, bé, és una mena de culebrot curiós. Avui he llegit que en les negociacions que està duent a terme amb el Rayo Vallecano per fitxar quan s'obri la finestra de fitxatges de l'hivern, el seu agent o algun dels seus representants han arribat a les mans amb el president del Rayo Vallecano. Tot això cada vegada es complica de manera, i tenim episodis nou sorprenents respecte a aquest jugador, el seu entorn i les seves actituds. No, no sé com ho veus tu.
Sí, a mi em va sobtar aquesta notícia de que el representant de Raúl de Tomàs se va enfrontar amb el president del Rayo Vallecano, que també és un personatge, això s'ha de dir. Però jo crec que el tema del Raúl de Tomàs només estem veient la punta de l'iceberg, perquè crec que hi ha coses que són extrafutbolístiques que no sabem. Un jugador no, no demana marxar-se d'un club per estar 3 mesos sense jugar i esperant al mercat de gener per fitxar pel Rayo Vallecano. Ja ha fitxat, però no pot jugar fins al gener.
Clar.
És una cosa que va enllà del futbol i ho tinc claríssim.
Doncs aquestes són les reflexions de Jacinto Ela. Ens ha ajudat a parlar de futbol, que ens agrada fer-lo, ens agrada molt fer-lo. Ens agraden els dilluns perquè doncs, traiem a lluir la nostra vocació esportiva. La situació de la Lliga, els grans, també l'Espanyol, el que ens espera demà de la mà de Xavi Toscano, que és un partidàs impressionant. Quin pronòstic faries, Jacinto, sobre el Bayern Múnich-Barça de demà? Com veus tu el partit?
Sí, com ha dit el Xavi Toscano, jo crec que el Barça pot guanyar 1-2 perquè el Bayern Múnich està avorridíssim de guanyar i s'està notant aquesta temporada. La 11a Liga la temporada passada és massa, això ja és un cachorro.
Això és massa, això és, al final no es pot guanyar tant.
Sí.
No es pot guanyar tant, Jacinto. Bueno, bueno. Escolta, doncs queda anotada també la teva previsió. Comptarem amb tu per parlar de futbol aquesta temporada i serà un plaer. Jacinto, moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres. Seguim la propera.
Vinga, una abraçada. Nosaltres fem una pausa per publicitat, però no deixem encara el tema esportiu. Ens centrarem en l'esport femení, que també ens interessa. De seguida tornem. Quatre minuts que passen de 2:15. Seguim endavant. Això és Camins, la versió esportiva de la Macedònia de la Ràdio que ens hem inventat per als dilluns. Volem també parlar una mica de futbol femení. I és que la Lliga Femenina de Futbol, la Lliga EFA, estava previst que arrenqués aquest cap de setmana, però no. Tenim un enrenou enorme perquè els col·lectius arbitrals s'han negat a xiurar els partits i, clar, sense àrbitres doncs no es pot jugar, és un mal que s'ha d'assumir. Carla Buigas, bona vesprada de nou.
Bona vesprada, Rafa.
Va, ens agradaria saber, resumidament, què està passant amb les àrbitres de la Lliga EFA?
Doncs que s'han negat a xiular perquè el comitè d'àrbitres de la federació ha començat aquesta aturada que ha impedit començar aquest cap de setmana la Lliga.
Sí.
Tot perquè volen anivellar el seu sou amb la realitat actual del futbol femení, que és ja a partir d'aquest any, d'aquesta temporada, una lliga professionalitzada. Demanen una sisena part del que cobren els àrbitres de la primera divisió masculina i també demanen que poden fer-ho progressivament, però elles són l'únic estament dins d'aquesta lliga professional que no se'ls considera professionalitzats.
Per tant, tenim les àrbitres de futbol, tenim ja una lliga femenina professionalitzada, en principi, segurament ahir hi ha molt a millorar, Carla, encara, perquè és una primera passa, segur que hi ha jugadores que no són encara professionals o com a mínim amb el seu so, els seus clubs no poden viure, i tenim el col·lectiu arbitral que diu, bueno, si aquest, entre cometes, aquest espectacle, anava a dir aquest circ, però pensava més en la lliga masculina. Aquest espectacle s'està professionalitzant, nosaltres també volem i són part essencial, volem ser professionals.
Exacte, elles queden al marge. Aquest migdia també han donat explicacions sobre aquest procés de negociació que va començar fa dos mesos amb la Lliga, sí. I de fet apunten a la Lliga com la responsable de fer aquest bloqueig en aquest inici de la Lliga femenina, que com dèiem no es va poder celebrar aquest passat cap de setmana. acusant la Lliga de no voler arribar a un acord per la negociació d'aquest conveni salarial i, de fet, també denuncien amenaces per part de la competició, que els hi havia dit que si feien aquesta aturada emprendrien accions legals. El comitè d'àrbitres ha tornat a insistir que la federació no s'aixecarà de la taula i ha convidat els responsables de la Lliga a seure-s'hi de nou. Així que, de moment, tal com està la cosa, si no hi ha una negociació i un acord, doncs pot ser que el cap de setmana que ve, encara queden 5 dies, però 4, però pot ser que encara no comenci aquesta Lliga femenina.
Per tant, la pilota ara està en mans de les àrbitres, perquè la resta, l'altra part sí que està disposada a negociar.
Però no, àrbitres... ara està en mans de la Lliga.
A veure, en mans de la Lliga.
Perquè elles, la Lliga ha dit que això no els hi donarà,
sí.
I aleshores ara elles han dit que encara estan disposades a fer aquesta negociació i acusen a la Lliga que no vol negociar aquest conveni salarial. Així que estarem pendents de com avança tot, la veritat, una mica rocambolesc.
La veritat és que entre aquest enrenou que té la Lliga F, la Lliga Femenina de Futbol, sí, és que ara l'han
batejat
així, està bé, és guai, a mi m'agrada, la Lliga F, la tenim aturada o en stand-by perquè no tenen els àrbitres. I tenim l'enrenou de la Federació Espanyola i el seleccionador espanyol que no es porta, teòricament, no hi ha feeling amb les jugadores. El món del futbol femení en aquest moment està una mica... complicat, podríem dir.
Es veu que si no s'arribés a cap acord i seguís tot, hauria d'entrar en joc el Comitè Superior d'Esports, que es veu com és el màximo i màximo.
Sí, sí,
no...
sí. Si quan, entra... quan arriba aquest comitè és que la cosa ha anat molt malament. Carla Buigas, moltes gràcies per ajudar-nos a entendre una mica què està passant amb la Lliga EFA i aquests problemes de suspensió que estan tenint. T'escoltem d'aquí res en el butlletí. Parlant de futbol femení, ens ha cridat atenció una notícia, us l'expliquem. Dèiem ara, el futbol femení està pujant com l'escuma, cosa que ens congratula. Les dades diuen que entre 2015 i 2021 el futbol femení ha crescut un 62,31% enfront al 10,91% del futbol masculí. Això significa que la pujada és de gairebé 6 vegades més que el futbol masculí. Són dades de l'informe de l'evolució de la participació i lesió del lligament encreuat anterior en el futbol masculí i femení a Catalunya durant aquests anys, justament el 2015 i el 2021, que ha fet públic fa molt poc l'Institut Cugat. L'informe es basa en dades de la Mutualitat de Futbolistes i de la Delegació Catalana, en la que estan inscrits tots els futbolistes federats de Catalunya. Per explicar-nos una mica més, ja tenim en línia Riberto Seijas, que és traumatòleg al propi Institut Cugat. Riberto, bona vesprada.
Bona vesprada.
Moltes gràcies.
Bona tarda, nit.
Gràcies, exactament. Bona vesprada, engloba una mica tot. Gràcies per atendre'ns. En primer lloc, Riberto, ja sé que costarà una mica d'explicar sense imatges, però per als nostres oients i per mi mateix, que no em vindrà malament, què és el lligament encreuat anterior i quins tipus de lesions es pot donar en aquesta zona?
El lligament encreuat anterior us hem d'imaginar com una corda que el que fa és que tensa el fèmur i la tíbia i no deixa que es desplaci un respecte a l'altre, és a dir, que estigui fixa, diguem-ne. Quan nosaltres correm, sobretot quan fem moviments de girada, el que fa és que no deixa que se'ns escapi la tíbia respecte al fèmur, ens dona estabilitat amb aquest genoll. Quan es trenca aquest lligament, el problema és que el malalt que li passa, cada cop que fa un giro, la tíbia se li en va del fèmur. Llavors, hi ha activitats que tot el que és girar, moure's de costat, fa que no ho pugui fer. I per això és molt important, té molt d'impacte amb els esports, sobretot el futbol, el qual es basa bàsicament en driblar contínuament, i això és el que ens dona molts problemes. Per això, com que no té una capacitat de regenerar-se per si és quan el que fem és l'hem d'operar, bàsicament.
Clar. Abans que res, fer de rates, cosa que en aquest programa hem de fer molt sovint. T'he dit Riberto, perquè tinc Riberto al guió, ara quan surti faré una ronda de fustigades a l'equip de guionistes, perquè ets Roberto.
Sí, clar.
Roberto Seijas. Bueno, doncs corregit queda i guionistes, prepareu-vos perquè ve bronca de la bona. Escolta, pensant en l'activitat futbolística, Roberto, de quina manera es pot fracturar aquesta... Bueno, tu ens deies del dribbling, eh? El dribbling és una acció futbolística que pot provocar aquesta lesió. La recuperació és igual per als homes i les dones, per exemple?
Mira, aquesta és una molt bona pregunta. És una de les coses que ens plantegem, perquè fins ara ja s'ha posat de moda un terme, que és la perspectiva de gènere, perquè a medicina ens hem adonat que molts dels protocols, tant a l'hora de diagnosticar com a tractament, ho fem iguals, no? Doncs entenem que hi ha una mecànica, una anatomia, i ho fem igual per homes que per dones. I ens estem adonant que hi ha algunes circumstàncies en les quals hem de fer variacions. I segurament la lesió d'aquests genolls, d'aquests lligaments, haurem de fer variacions de cara al futur. No podem recuperar de la mateixa manera els homes i les dones, perquè els motius pels quals es trenquen són diferents. No? El que hem detectat és que el risc que tenen les dones és molt més gran i, per tant, hi ha moltes variables. És molt difícil acordar-les amb una sola causa. Uh-huh. I segurament haurem de tractar diferent cadascuna d'aquestes causes. El com fer-ho és el que hem de treballar encara.
Molt bé, doncs segur que esteu sobre la matèria i mica en mica ho aneu esbrinant. Existeixen mesures de prevenció, Roberto?
Sí, mira, bàsicament la lesió del lligament encreuat és una lesió que coneixem fa molts anys, que fa més de 100 anys que s'opera, s'imagina que hi ha el background que porta això, i hi ha moltes mesures que fan servir. És a dir, des de l'entrenament físic, per exemple, a l'hora de fer molt equilibri, a l'hora de fer un tractament de potència del múscul, de les coordinacions a l'hora de córrer, de saltar, uh-huh. El que diem nosaltres la propiocepció és una part de l'entreno, tant abans de que ningú es lesioni com després de lesionar-te i d'operar-te i de detectar-te, amb la qual s'evita o s'intenta evitar noves lesions o primeres lesions. I això és una cosa que ja fa molts anys que s'està treballant. Després hi ha una sèrie de variables que no sabem encara quin impacte tenen, que s'ha parlat molt, per exemple, del tipus de bota que portem, o el tipus de terreny de joc, la gespa, la qualitat de la gespa, tal. Hi ha un munt de coses que segurament tenen certa influència i que s'intenta millorar. Evidentment, quan millor sigui una bota, quan millor sigui el camp de gespa, doncs, evidentment, doncs, els riscos seran menors. Uh-huh. Però el valor principal, sobretot, és l'entrenament físic. Això és el principal, amb el qual podem treballar. Uh-huh.
Perquè estic reflexionant, clar, això és una cosa que la diferència, aquest increment en aquest tipus de lesions es dona molt més en les dones. Estic pensant si a lo millor tal vegada també el tema hormonal, aquestes diferències fisiològiques entre l'home i la dona, l'hormonal o el tema de la menstruació, això pot influir d'alguna manera o és una reflexió absurda?
Sí, tal qual, és així. Ja fa temps que sabem, hi ha diferents estudis que ens indiquen que hi ha un major risc en dones, una proporció de 3 a 1, per exemple, respecte als homes, i no només això, sinó si analitzes el cicle hormonal de la dona, segons la fase en la qual estàs, el risc es pot duplicar fins i tot, no? I, de fet, és una cosa que ja es coneix fa molts anys, i, per exemple, a les Olimpiades hi ha moltes atletes que, doncs, amb anticonceptius solars, intentava regular d'alguna manera aquest cicle menstrual per fer-lo coincidir o no fer-lo coincidir amb dates determinades de competició, de finals o d'olimpiades o coses així.
Sí, sí, no? Interessant.
Ja fa temps que s'intenta d'alguna manera controlar.
Clar, és una mica encaje de bolillos, que diuen en castellà. Roberto, quines serien, no sé si existeixen altres lesions també clàssiques en futbolistes i si podem intuir si també existeixen diferències entre femení i masculí en altres àmbits en quant a lesions o només de moment tenim dades sobre aquesta en concret?
Sí. No, la lesió més freqüent en l'àmbit de l'esport, l'àmbit del futbol, és una lesió muscular. Lesions de ruptures fibrilars, la típica dels isquiotibials, del bíceps o del semitendinós, la part posterior de la cuixa, no? La típica que va corrent, que es fa mal, que habitualment no solen requerir cirurgia. És diferent l'afectació home i dona, perquè la dona té la seva... els moments hormonals el que fan és canviar la composició dels cartílags. Uh-huh. Tenen més lesió de cartílag, tenen més lesió de lligament en general, eh? L'impacte i la notícia, diguem-ne, és que com que el número global de dones està augmentant molt sí. en l'àmbit de l'esport, mm-hmm. es fa més evident. La proporció estava allà. El que passa és que en volum no suposava un número molt gran.
Sí, sí.
I era molt minoritari respecte a la quantitat de nois que havien de tractar. El que passa és que, afortunadament, com que la dona s'està incorporant d'una forma molt, molt massiva a l'esport, també influenciat pels èxits no, del futbol femení, això, doncs, clar, es fa encara molt més evident i es converteix pràcticament en una epidèmia, amb la qual cosa, ojo, hem de focalitzar l'esforç en aquest aspecte perquè és un problema sanitari i un problema econòmic també per la societat.
Efectivament, sí, sí. I per acabar, i una mica al fil del que estàs explicant, no sé si s'està desenvolupant en algun cas alguna especialitat en fisiomedicina esportiva, és a dir, especialitzat en dones, en aquest cas, si a lo millor ja s'està fent aquesta diferenciació.
No específicament, però hi ha una cosa que és molt important i és que en tenim tots una mirada de gènere. Això és molt important de vegades. És a dir, no és el mateix homes i dones, hi ha moltes coses que sí, però hi ha coses que hem de tenir una mirada diferent i hem de vigilar especialment qui té més vulnerabilitat per tenir una patologia. No? Uh-huh. I hem de vigilar això. L'exemple clàssic és el món de la cardiologia, el diagnòstic d'un infart. Un infart que a la carrera aprenem que és el dolor precordial, que s'hi ratlla cap al braç i tal, que és el típic de l'home. En dones hi ha un alt percentatge que la manifestació és similar a un mal d'estómac. I el fet de ficar en un protocol d'urgències un electrocardiograma cada vegada que una dona té un mal d'estómac, segurament podríem, que es fa actualment, s'eviten mortalitats amb dones. No? Això traslladat al nostre àmbit, que no és tan radical, diguem-ne, no és tan dramàtic, seria una cosa similar. És a dir, si tu tens un grup, per exemple, un equip de futbol de noies, en la qual tu saps que hi ha més risc de tenir lesions de creuat, els teus entrenaments segurament el que fas és incrementar el treball de proprioció i d'equilibri per evitar aquest tipus de lesions.
Roberto Seijas és traumatòleg a l'Institut Cugat i avui ens ha atès molt amablement per parlar-nos d'aquest informe sobre les particularitats de la lesió del lligament encreuat anterior en el futbol masculí i femení a Catalunya amb aquest increment que s'ha detectat tan evident i ens ha atès donant-nos moltes explicacions molt didàctiques, molt interessants. Roberto, mil gràcies.
Un plaer.